Capital. Són les 8. Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Marc Clavés.
Què tal? Bon dia, són les 8. Us saludem des de Ràdio Capital de l'Empordà, Connexió Extra, FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ara comença el Supermatí. I comencem saludant l'Eugènia Güell. Bon dia, Eugènia.
Ei, bon dia.
Què tal, com estàs? Avui comença el primer tram de la desescalada, Eugènia.
Mentre segueix el toc de queda i el confinament de cap de setmana, tornen la cultura, les activitats extraescolars i podem tornar per fi a seure a les taules dels restaurants. Sí. Tot això, evidentment, amb restriccions. Una primera fase que s'allargarà, en principi, 2 setmanes.
Avui estarem molt pendents del carrer i per això mateix ens saludem ara mateix a l'Anna Salvador, que la tenim en directe des de la Bisbal. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marc. Bon dia a tothom.
Bon dia, què tal? Com estàs? Escolta, explica'ns una mica quin ambient hi ha ara mateix aquí al directe a la Bisbal.
Doncs mira, Marc, ara ja es poden veure els primers bars oberts i sobretot molts que estan obrint ara. Sobretot en els punts de la Bisbal que tenen bastant espai al carrer per posar taules. En canvi, n'hi ha molts que encara no han obert però que ja han publicat a les xarxes que ho faran d'aquí una estona o demà passat. Veurem si els més petits que tenen espai a l'interior i prou podran obrir.
Molt bé, doncs ho explicarem d'aquí una estona, tornem a connectar amb l'Anna per veure com està la situació també aquí a la Bisbal. Gràcies, Anna, fins ara. Fins ara. Més notícies, va, anem ara a parlar dels teatres i cinemes del Baix Empordà que reprenen l'activitat, Anna.
Sí, amb el pla d'obertura que comença avui, els teatres i cinemes poden obrir amb el 50% d'aforament i un màxim de 500 persones. Al Baix Empordà, teatres com la Gorga de Palamós, el Mundial de la Bisbal o l'Espai Ter de Torroella tornen a obrir. El cinema Arinco de Palamós també ho farà, però a partir del 4 de desembre.
El confinament perimetral obliga a tancar comerços a Platja d'Aro durant el cap de setmana.
Sí, hostalers i comerciants asseguren que aquesta mesura els escanya perquè a l'hivern depenen dels visitants de Barcelona. Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro Segaró, explica que les mesures els afecten moltíssim.
Seria dificultós pels primers mesos de l'any 2021 si aquest Nadal no el poguéssim fer amb tots els establiments oberts i la zona perimetral tot obert.
El confinament genera més habitatges turístics al Baix Empordà i menys pels joves, Eugènia.
Així ho alerta el Consell Comarcal del Baix Empordà, que diu que es tracta d'un problema important i reconeix que cal parlar amb els propietaris. L'augment s'ha notat especialment en localitats del Baix Empordà com Begú o Platja d'Aro.
I la policia redueix a Palafrugell un home que s'havia trinxerat amb arma.
Fins al lloc dels fets s'hi han acostat 2 patrulles de policia local, una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques i, posteriorment, 2 dotacions de Mossos d'Esquadra que van intervenir un total de 4 armes llargues, 3 pistoles, 8 carregadors i 5 armes blanques de grans dimensions, com ara punyals de cacera.
Déu-n'hi-do. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Marc Clapés.
Hola, bon dia. Detingut per buscar restes arqueològiques a la ciutat ibèrica d'Ullastret.
L'home buscava les restes arqueològiques amb un detector de metalls. En el moment de la detenció, acabava d'excavar 4 forats en un entorn protegit i declarat bé d'interès cultural. Tot i això, l'home va explicar als Mossos d'Esquadra que feia poc que s'havia comprat aquell aparell, que l'estava provant per la zona i que només havia trobat uns fils ferros sense valor.
Déu-n'hi-do. L'Ajuntament de Palamós tindrà 3 pisos per atendre persones en situacions d'emergències. Bon dia, Jordi.
Bon dia. L'Ajuntament de Palamós tindrà a partir d'ara 3 pisos per atendre casos d'emergència, que poden ser, per exemple, desnonaments, maltractes, inundacions, incendis...
Molt bé. Salutem ara la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Amb la Paula parlem que les valoracions desiguals en el tancament del trànsit del centre a Platja d'Aro durant l'estiu.
Sí, ja es tenen els resultats de les enquestes de participació del municipi sobre la possible pacificació de vehicles en les avingudes de S'Agaró i del Cavall Bernat a Platja d'Aro. La resposta ha estat majoritàriament positiva a l'avinguda S'Agaró, amb un 66%, i negativa a la de Cavall Bernat, amb un 51%.
I el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols presenta un nou itinerari de visites al monestir, Gerard.
El monestir obre les seves portes de bat a bat i recupera totes les exposicions que des de març havien estat tancades per la pandèmia.
L'Estartit rep el distintiu Viles Marines que concedeix l'Agència Catalana de Turisme, Anna.
Sí, és una marca que vol aglutinar els municipis que conserven viva la cultura lligada al mar i les tradicions pesqueres i que mantenen els seus espais naturals. En el cas de l'Estartit s'ha destacat l'estreta relació del poble amb l'activitat pesquera. A més, s'ha valorat també el patrimoni del valor paisatgístic i l'aposta pel desenvolupament econòmic sostenible.
I dilluns es reprenen les classes dirigides a Begur al pavelló municipal i al casal de la gent gran. En parlem amb la Paula.
Sí, avui totes les activitats del pavelló es reprenen i seguiran el protocol sanitari i les mesures de seguretat establertes per garantir la salut i el benestar dels usuaris.
Perfecte, i ara saludem a l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs amb l'Albert anem a fer una petita valoració meteorològica que per aquest dilluns, no sé si seguiran les temperatures baixes aquesta setmana, Albert.
Efectivament, les temperatures han estat molt baixes, s'han produït les primeres gelades, amb 3 graus sota zero, per exemple, a Monells, dissabte passat, o ahir, que es van arribar a 2 graus i mig sota zero a la Tallada d'Empordà i 1 grau i mig sota zero a la Bisbal. De moment, aquest matí, tornem a tenir un ambient molt fred, amb mínimes que tornen a fregar o fins i tot una mica per sota dels 0 graus i valors de 3 a 5 graus de mínima a la costa. Però durant la setmana aquests valors aniran pujant una mica. Les màximes avui arribaran fins als 17 graus. Dilluns, que serà assolellat, sense tramuntana, i dimarts també farà força bon dia, però ja amb alguns intervals de núvols alts que ens indicaran un canvi de temps que tindrem els propers dies. També es pot formar alguna boirina durant la propera matinada. A partir de dimecres i dijous, el vent serà més humit, de component sud i sud-est, i una borrasca amb aire fred en altura ens portarà pluja durant el tram final de setmana.
Albert, moltes gràcies.
Supermatí, amb Marc Clapés.
I en aquest moment anem-li a posar una mica de reflexió, comentari del dia. Avui ens el porta el periodista Pere Carreras.
Amb la meva senyora, des de fa anys, fem cada Nadal un petit detall, una postal, una mena de felicitació que donem als familiars, als amics, als coneguts i als saludats. Ara ja és quelcom per col·leccionar, perquè ho portem fent els darrers 8 anys. Sempre hi ha una foto d'algun fet nostre relacionat amb alguna cosa que hem viscut en l'any en qüestió i sempre hi posem alguna frase preferiblement bonica. La frase sempre comença igual, dient «per un any nou ple de...» i posem alguna cosa al darrere. Ple de felicitat, ple de joia, ple de bons moments, ple de satisfaccions i frases per l'estil, una mica nyonyes. Val a dir que l'any passat, quan fèiem la del 2020, vam ser clarividents. La foto eren dos avis jugant a cartes en una escena que vam fotografiar per aquests mons de Déu. Es veien els dos ancians ben contents, aïllats del món, jugant tan tranquils, compartint el moment. I va ser aquest verb, compartir, el que ens va agradar per posar a la felicitació nadalenca. La nostra postal, feta el 2019 però pensant en el 2020, deia «per un 2020 ple de moments per compartir». La mare d'en Tano és ben bé que la vam encertar, perquè si alguna cosa ha tingut aquest 2020 són moments per compartir, massa i tot. Compartir confinament, compartir grups bombolla, compartir hores mortes, compartir sostres dies i dies i dies. Per això, la felicitació d'aquest any 2021 és una mica oposada. A la foto s'hi veu una platja ampla, amb l'aigua en moviment i amb esquitxades. De lluny, unes bicis, llibertat de moviments, frenesí, independència, obertura, acció. I la frase d'aquest any és «per un 2021 sense límits». Segurament posar «sense límits i prou» és una mica exagerat. Si fem en cas el seny català i a la prudència atàvica que ens caracteritza, ens hi faria falta afegir alguna frase que limités el límit, valgui la redundància. Però cremats com estem de tant tancament, només desitgem un any nou sense límit, sense fases, sense fulls de ruta de desescalades i sense parafernàlies esgotadores. Després d'un any ple de moments per compartir, com tan encertadament vam vaticinar, volem un any nou de llibertat sense limitacions. Atès que ho vam encertar de ple, si ens voleu contractar com a futuròlegs, feu clic aquí. Tarifes baixes.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Molt bé, nosaltres en aquesta hora hi posem una mica de música. Sabeu que aquesta nit han tingut lloc als Estats Units, als American Music Awards. Una de les actuacions que hem pogut veure està la de Dua Lipa. La Miley Cyrus no hi ha actuat, però el divendres va presentar una nova cançó, precisament al costat de Dua Lipa, que formarà part d'un disc que es dirà Plastic Hearts i que surt a la venda aquest mateix divendres. Una de les cançons d'èxit del disc i que ja està sent tot un èxit a les llistes és la que avui hem triat com a cançó del dia. Es diu Prisoner. Així comencem aquesta hora, aquest bloc, al Supermatí. I de seguida connectarem amb l'Anna, de nou, l'Anna Salvador, que està a la Bisbal, perquè ens expliqui quin ambient hi ha a la Bisbal amb aquesta reobertura dels bars. Som-hi! Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go?
Supermatí, amb Marc Clapés.
Les 8 i 14 minuts, continuem aquí al Supermatí. Catalunya acaba d'entrar el primer tram de la desescalada que hauria d'acabar a principis de gener. Es mantenen el toc de queda i el confinament municipal de cap de setmana, però a poc a poc es van flexibilitzant les mesures. I el primer és que avui ja obren de nou els bars i restaurants. Veiem si ja estan començant a aixecar la persiana i per això doncs tornem a connectar amb la capital de la comarca, a la Bisbal d'Empordà, al carrer Ample, i tenim l'Anna Salvador. Hola, Anna, què tal? De nou.
Hola, Marc, un altre cop, hola.
Com estàs? Sota aquí veus, els bars ja estan començant a servir els primers cafès, ja t'has pogut prendre algun o què?
No, jo no, encara no, però sembla que sí que comencen a servir i ja es comencen a veure els primers bars oberts.
Molt bé, l'ambient, que... sí, clar, l'ambient encara deu ser fred, encara un quart de nou, no?
Sí, sí, podem confirmar les temperatures baixes, aquí almenys fa fred.
Molt bé.
Segur que molta gent que ens escolta també ho pot confirmar. Com dèiem, aquí a la Bisbal, pensa que hi ha diferents punts, com el carrer Ample, les voltes o les places,
sí,
on els bars i restaurants tenen espai a fora i poden posar bastantes taules. En aquests llocs que et dic ja s'hi troben les primeres, o sigui, les terrasses preparades.
Molt bé.
Sí que hi ha, però, alguns casos d'establiments petits que tampoc tenen gaire espai a fora, ja sigui per l'espai del carrer, no? I clar, amb el 30% d'aforament a l'interior haurem de veure si amb els dies opten per obrir O no, de moment ja n'hem vist algun que avui no ha obert.
Tu vas ser-hi fa un mes i mig, ens vas explicar com va ser el primer dia de tancament dels bars. Quines diferències veus entre aquell dia i el que trobem avui?
Doncs mira, t'he de dir que avui de moment no hi ha gaire gent pel carrer, perquè clar, també hem de tenir en compte que és dilluns al matí.
Sí.
Però és clar, també hem de tenir en compte que hi ha molts establiments que encara no han obert. Molts ho publicaven durant els últims dies a les xarxes socials, que obriran avui o més tard, com és el cas dels que comencen a obrir a les 9. També n'hi ha d'altres que obriran demà, perquè avui dilluns fan festa, o fins i tot alguns que obren a partir de dimecres. De moment, no hi ha gaire gent al carrer, i respecte a l'últim dia, doncs clar, la diferència més important és veure que com obren els bars i restaurants i com es preparen les terrasses. Això sí que és molt diferent, esclar.
A partir de dimecres, jo tindria ja unes ganes d'obrir. Si tingués un bar, no m'esperaria dimecres. Diria, hosta,
sí,
posa
sí, tant
temps.
Sí, algun cas, algun cas.
Ai, Déu meu, com som aquí a Catalunya. Bé, Anna, moltes gràcies per aquest apunt, aquesta hora en directe des de la Bisbal d'Empordà. Si hi ha alguna novetat, doncs tornem a connectar amb tu d'aquí una estona, vale?
Molt bé, estarem al cas. Bon dia. Vinga,
bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I repassem ara amb l'Eugènia Güell què permet fer i què no en aquest primer tram de la flexibilització de mesures. Per fi podem tornar a veure, doncs, a veure com està l'ambient als restaurants. Podem tornar a seure també a les taules dels restaurants, Eugènia.
Sí, 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 per fi. Ara podran obrir des de les 6 del matí fins a 2:15 de la nit, de manera que podran oferir sopars. I, com deies, podran fer-ho al mateix restaurant, un màxim de 4 comensals per taula o més si es tracta del mateix grup de convivència, però això sí, amb un metre de distància entre cada persona. Mentre amb aquestes condicions no hi ha límit d'aforament a les terrasses, sí que n'hi ha a l'interior. Només pot arribar al 30% i amb bona ventilació. A més, també es pot fer lliurament a domicili fins a les 11 de la nit i recollida fins a les 10.
I els centres comercials continuen tancats, però no?
Ara les botigues ja podran obrir amb independència de la superfície, tot i així només amb el 30% de l'aforament, mesura que no limita a les botigues d'alimentació, begudes, productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i també centres de jardineria.
I després de la polèmica, sí, les sales de concert doncs tornen a obrir, Eugènia.
Igual que teatres, cinemes i auditoris amb la meitat d'aforament i un màxim de 500 persones, sempre, sempre, sempre amb bona ventilació. Pel que fa a l'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, han de respectar l'aforament del màxim del 30%.
I les competicions segueixen suspeses, però gimnasos, piscines i centres esportius doncs poden tornar a obrir.
Tot i així, si són espais tancats, no es pot superar el 30% d'aforament i cal demanar cita prèvia. A les instal·lacions a l'aire lliure es pot arribar al 50%. I a més, també s'ha de seguir les limitacions de protecció civil. Els vestidors de la piscina, ara per ara, són els únics que es poden fer servir.
I pel que fa a les activitats extraescolars, quina situació hi ha?
Doncs poden reprendre's, com les escoles de música i dansa i ensenyaments no reglats, que també poden tornar, però amb un màxim de 6 alumnes. A més, les activitats esportives no competitives a l'aire lliure i a l'interior que organitzin els centres escolars també estan permeses.
Amb els canvis que comporta el primer tram del pla d'obertura que comença avui, teatres i cinemes del Baix Empordà poden tornar a obrir. Tornem a saludar a l'Anna. Hola, Anna, explica'ns-ho bé, això.
Sí, exacte. Recordem que cinemes, teatres i auditoris i sales de concerts poden obrir amb el 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones. Com deies, alguns d'aquests cinemes i teatres ja han programat i organitzat la seva reobertura. El director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Toni Rovires, assegura que la cultura és salut i que és indispensable. Defensa també que els teatres són segurs i que per això és important tornar a oferir espectacles.
Diem que els espais escènics doncs, són espais força segurs, si ens ho permeteu. De fet, es va declarar la cultura com un bé essencial fa pocs dies i realment els espais estan preparats per atendre doncs, en condicions de seguretat.
Rovires també assegura que poder obrir amb el 50% de l'aforament és una bona opció, ja que la seguretat és el primer. Explica que des de l'agost a l'Espai Ter es manté un aforament del 30-40% i que seguirà així segurament fins al mes de juny. El director explica que això té efectes econòmics, però que té més importància oferir cultura de manera segura.
Per nosaltres no és tant el fet econòmic ara, sinó que és el fet cultural, el fet social. La cultura és un bé essencial i tenim molt present que potser ara no farem els diners que calia fer, però nosaltres, la nostra idea principal és la salut.
I Anna, el cinema Rincó de Palamós també tornarà a obrir, però a partir del 4 de desembre, no? Sembla, Anna?
Sí, exacte, així ens ho va confirmar David Cuesta, representant de l'entitat que gestiona la Rincó. Cuesta explica que el cinema té sales bastant grans, de manera que els compensa obrir tot i que sigui amb el 50% de l'aforament.
Sort que les tres sales són sales d'una certa capacitat d'espectadors, amb la qual cosa, bueno, ens compensa obrir, no? Si fossin sales petites seria realment un problema, però en el cas de Palamós, que són sales relativament grans, doncs, bueno, és gestionable en aquest sentit.
David Cuesta explica també que el que més els pot perjudicar pot ser el toc de queda, però que confia que al ser hivern la gent vagi al cinema encara que no sigui a la nit.
I per acabar parlem també del Teatre Mundial de la Bisbal i del Teatre La Gorga de Palamós.
Sí, tots dos teatres oferiran activitats culturals ja a partir del pròxim cap de setmana. A la Bisbal, el Teatre Mundial oferirà les projeccions de cinema que hi havia programades. Entre altres, el dia 12 de desembre s'hi podrà veure el film La mort de Guillem. Pel que fa al Teatre La Gorga de Palamós, torna a obrir a partir d'avui la venda d'entrades pels propers espectacles. Des del proper cap de setmana, que acollirà primer un festival de dansa i un concert de sardanes després, el teatre té una programació molt completa. De cares al mes de desembre, destaca el teatre, tant amateur com professional.
Més coses al Supermatí, les 8 i 22 minuts. A Platja d'Aro s'està vivint un fet inèdit i és que el confinament perimetral ha obligat a molts comerços a tancar durant aquest cap de setmana.
Sí, exacte, el confinament perimetral està afectant inevitablement aquelles poblacions que més depenen del turisme. És el cas de Platja d'Aro, on comerciants i restauradors asseguren que la mesura els escanya perquè a l'hivern depenen dels visitants de Barcelona. Per això, des del sector es demana comprensió per part de l'administració, almenys per salvar la campanya de Nadal. El president de l'Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro, Segaró, Manel Canadell, explica que el Nadal és clau per salvar la situació dels establiments.
Venim d'uns mesos d'octubre i novembre dolents. L'esperança seria poder fer un Nadal bo per poder agafar, diguem, aire per aguantar fins a la Setmana Santa, que és el següent punt, diguem, que nosaltres comencem a funcionar bé. Seria dificultós pels primers mesos de l'any 2021 si aquest Nadal no el poguéssim fer amb tots els establiments oberts i la zona perimetral tot obert.
Molts dels restaurants i bars de Platja d'Aro ja han descartat obrir avui a causa del confinament perimetral. Des de l'Associació d'Empresaris expliquen que per a molts dels establiments, comptar només amb els clients del municipi no surt a compte.
És clar. És que a Platja d'Aro la mobilitat durant els caps de setmana ha caigut fins a un 90%, eh?
Exacte. En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, explica que això té una repercussió important als comerços i espera que es puguin relaxar les mesures. De fet, l'alcalde explica que veu amb bons ulls la possibilitat de tornar a un confinament per regions.
Que a dia d'avui sí que és veritat que tenim punts algun dia més alt, algun dia més baix, perquè, òbviament, es comencen i es segueixen fent test i això porta repercussions, òbviament. Però crec que s'hauria de mesurar el que es pot fer a cada regió en base als resultats epidemiològics que s'estiguin publicant.
El confinament ha fet incrementar els habitatges turístics al Baix Empordà. L'augment s'ha notat especialment en localitats del Baix Empordà, com Begú o Platja d'Aro. Tot plegat dificulta encara més les possibilitats d'emancipar-se dels joves que viuen en municipis del litoral gironí, on el lloguer s'ha disparat.
L'augment de demanda dels habitatges d'ús turístic dels darrers mesos ha fet que els propietaris entreguin molt més rendiment que no pas si el posen de lloguer habitual, tot i que hi ha més risc d'ocupació. N'ha parlat el president del Consell Comarcal, Jaume Loureiro.
La falta d'habitatge de primera vivenda, sobretot per gent jove, ja no parlem de gent necessitada. És a dir, estem en una comarca on el turisme es manifesta de forma molt potent i per tant doncs, això fa que tota la vivenda de segona urgència o tota la vivenda que no s'ocupa de primera evidentment va destinat a aquest ús turístic i això fa que evidentment encareixi molt el lloguer del qui vol venir aquí a residir tot l'any o no només l'encareix, sinó que més senzillament no existeix oferta, diguem-ho així, per aquesta vivenda de primera residència, sobretot per gent jove que té uns recursos econòmics limitats.
Els propietaris aposten per aquest tipus de lloguer en comptes del de tot l'any perquè en treuen molt més rendiment, en alguns casos fins i tot 4 o 5 vegades més. Això cal sumar-hi la major demanda que hi ha des del confinament, on molts ciutadans de zones urbanes han apostat per anar els dies lliures a la Costa Brava en comptes d'anar de viatge. I a més, el pis turístic permet que l'amo pugui retirar de les pàgines web on l'ofereix quan vulgui i el torni a tenir a la seva disposició. D'aquesta manera, no té un contracte que el lligui amb els inquilins, que sol ser d'entre 3 i 5 anys.
Gràcies, Eugènia, i també gràcies a Joan Loureiro. Valoracions desiguals al tancament del trànsit al centre de Platja d'Aro a l'estiu, Paula.
Sí, un cop finalitzat el període de participació sobre una possible pacificació de vehicles en les avingudes de S'Agaró i Cavall Bernat de Platja d'Aro, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha presentat els resultats, tant de l'experiència de l'estiu passat com de les opcions que hi ha de futur. Hi podien participar els empadronats majors de 16 anys i també els explotadors d'activitats econòmiques o propietaris no empadronats. L'avinguda S'Agaró, la valoració de l'experiència de l'estiu passat és positiva, amb un 57,4% en diferents nivells. Pel que fa a les opcions de futur, un 72% creu que cal fer-hi alguna actuació i l'opció preferida és convertir-la en una zona d'ús exclusiu per vianants. Sobre la possibilitat de tancaments temporals de l'avinguda, un 64,6% és favorable i l'opció més escollida és el tancament permanent. A l'avinguda del Cavall Bernat, la valoració de l'estiu passat és lleugerament desfavorable, en un 51%, en diferents nivells. Pel que fa a les opcions de futur, un 63% creu que cal fer-hi alguna actuació i l'opció preferida de canvi és convertir-la en una zona d'ús exclusiu per vianants. Sobre la possibilitat de tancaments temporals, un 53% n'és favorable i l'opció més votada és la de tots els caps de setmana i festius de l'any.
La policia local de Palafrugell ha reduït un home de 54 anys que s'havia trinxerat al garatge de casa seva al carrer Sant Isidre amb un rifle de caça major i diverses armes blanques, moltes més armes blanques. En aquest cas, abans havia agredit el seu germà. Eugènia.
Segons la policia, el suposat atacant hauria tingut un brot psicòtic. Atenció, perquè les malalties mentals no són sinònim de violència i a Ràdio Capital treballem per no estigmatitzar els col·lectius per la seva condició, com per exemple una malaltia mental. Tot i així, creiem que en aquest cas és important per explicar i entendre la notícia.
El germà, que és qui ha informat a la policia local, ha esmentat que a banda d'aquest rifle de gran calibre també estava en disposició de tres armes semiautomàtiques del calibre 22, tres pistoles de diferents calibres, diversos matxets i també punyals de cacera.
Fins al lloc dels fets s'hi van acostar dues patrulles de policia local, una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques i posteriorment dues dotacions dels Mossos d'Esquadra. Els agents van tallar diversos carrers propers de cara a la seguretat dels vianants i es van posicionar de forma estratègica amb escuts balístics i altres elements de seguretat. L'objectiu era evitar que aquesta persona sortís del garatge on s'havia quedat amb les armes i pogués realitzar alguna acció violenta o perillosa. A 11:45, aprofitant que havia sortit per veure com estava la situació, els agents el van reduir i el van immobilitzar perquè el metge el pogués sedar per traslladar-lo a l'hospital de Santa Caterina de Salt. Una vegada desallotjat del garatge, efectius de Mossos d'Esquadra van intervenir un total de 4 armes llargues, 3 pistoles, 8 carregadors i 5 armes blanques de grans dimensions, com ara punyals de cacera.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Un minut i mig i ens plantem al punt de 9:15 del vespre. Del matí. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 19 un home de 38 anys i veí d'Ullastret com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni històric per danys ocasionats al jaciment i un furt en grau de temptativa. Gerard.
A primera hora de la tarda del dimecres de la setmana passada, els Mossos van rebre l'alerta d'adreçar-se al jaciment arqueològic del poblat ibèric d'Ullastret, darrere del Puig de Sant Andreu, ja que diversos treballadors havien localitzat una persona amb un detector de metalls. Quan els agents van arribar, van localitzar un home dins un turisme i el van identificar. L'home va explicar als Mossos que feia poc que s'havia comprat aquell aparell i que l'estava provant per la zona i que només havia trobat uns filferros sense valor. Gràcies a la col·laboració dels treballadors de la ciutat ibèrica, els agents van poder verificar que dins la riera del Daró Vell, aquest home havia excavat 4 forats de diferents mides d'amplada i d'uns 20 centímetres de fondària.
Déu-n'hi-do, 20 centímetres. L'activitat de recerca i recollida de restes arqueològiques en un jaciment arqueològic protegit constitueix un delicte contra el patrimoni històric, motiu pel qual l'home va quedar detingut, Gerard.
Doncs l'article 235.1.1 del Codi Penal estableix com a furt qualificat si l'espoliador s'endú d'un jaciment algun objecte de valor artístic, històric, cultural o científic. En aquest cas, se l'acusa també d'un fur en grau de temptativa, ja que no va acabar sostraient cap objecte. Tot i així, no es pot fer remoció de terra per mínim que sigui. La normativa contempla que les troballes a l'atzar s'han de comunicar al Departament de Cultura, ja que els objectes trobats són de titularitat pública. Respecte al detingut, aquest estava dotat dels estris necessaris per fer remocions amb la intenció de buscar, trobar i sostreure objectes continguts al jaciment i provocar danys irreversibles. El detingut, a qui no li consten antecedents, serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.
No és la primera vegada que detenen una persona per buscar restes a un estret.
Concretament va ser el passat juliol quan els agents rurals van detenir una persona que també estava pels vols del jaciment arqueològic d'Ullastret. En aquest cas era un ciutadà alemany que portava dos detectors de metalls com també diverses eines. En aquell moment els agents rurals van explicar que no tenia autorització per estar per la zona.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
2:15:09, escoltes Ràdio Capital de l'Empordà, això és el Supermatí. I ara parlem de Palamós, perquè l'Ajuntament de Palamós tindrà 3 pisos per atendre persones en situacions d'emergència.
Palamós tindrà a partir d'ara 3 pisos per atendre casos d'emergència. L'Ajuntament ha arribat a acords per la cessió d'una de les vivendes i l'adquisició de les altres dues. Són habitatges pensats per donar resposta a situacions d'emergència, com poden ser un desnonament, casos de maltracte, pèrdua sobtada de l'habitatge, inundacions, incendis, etc. Una d'aquestes vivendes s'ha aconseguit per cessió a través d'un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per una duració de 4 anys ampliable, i les altres dues han estat comprades a través del dret de tanteig i retracte a l'entitat financera propietària de cadascuna. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig, ho veu com una gran fita i el primer pas d'un projecte més gran, que seria el Parc Municipal de Vivenda de Palamós. Amb les 3 vivendes ja a disposició de l'Ajuntament, ara només cal equipar-les. Aquest patrimoni el gestionaran conjuntament les àrees d'habitatge i acció social de l'Ajuntament, juntament amb la taula de coordinació local pel dret a l'habitatge.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi. L'Estartit rep el distintiu Viles Marines, una de les marques turístiques especialitzades que es promouen des de l'Agència Catalana del Turisme. Anna.
Sí, és una marca que vol aglutinar els municipis litorals que conserven viva la cultura lligada al mar i les tradicions pesqueres i que mantenen els seus espais naturals i patrimonials. La concessió del distintiu es va fer pública dissabte passat al matí, amb un acte celebrat a l'Ajuntament de Cambrils. Aquest va ser presidit pel director general de Turisme, Octavi Bono, i pel director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font.
I què va destacar l'Agència Catalana de Turisme de l'Estartit?
Doncs s'ha destacat l'estreta relació que té el poble amb l'activitat pesquera, també el patrimoni del valor paisatgístic de l'Estartit i l'aposta pel desenvolupament econòmic sostenible, tenint en compte que es tracta d'una destinació dins un parc natural. Des de l'Agència Catalana de Turisme també es va valorar la preservació dels recursos culturals i naturals. A més, destaca també l'extensa platja de sorra fina i la reserva marina de les Illes Medes. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va recordar que el naixement de l'Estartit és indeslligable de la pesca i que aquest llegat encara es manté viu. Per la seva banda, el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, assegura que l'Estartit no podia estar al marge d'aquest distintiu. Explica que és un reconeixement als primers estartidencs i estartidenques que vivien del treball del mar.
I ara anem a parlar de Sant Feliu, perquè el Museu d'Història de Sant Feliu ha començat aquest dissabte, 21 de novembre, un nou itinerari de visita de les seves instal·lacions. El monestir ha obert a les seves portes de bat a bat i ha recuperat totes les exposicions que des del març havien estat tancades per la pandèmia. En parlem amb en Gerard Escaig.
El nou recorregut estudiat per a complir amb totes les recomanacions contra la propagació de la Covid-19 farà visitable el Palau de l'Abat. També es reactiva el circuit de les torres defensives, inclòs el pis superior de la Torre del Corn. Totes aquestes visites es podran fer dissabtes, diumenges i dies festius, per bé que entre setmanes són molts els grups escolars que visiten els equipaments del Museu d'Història. Tanmateix, des del 19 de desembre i fins al proper 10 de gener del 2021, coincidint amb les vacances de Nadal, l'itinerari serà visitable diàriament en horari habitual.
Molt bé, més notícies al Supermatí de Ràdio Capital. Ara anem cap cap a... Va, anem cap a Begú, que també em fa il·lusionar el meu poble. Dilluns es reprenen les classes dirigides a Begú, al pavelló municipal i al casal de la gent gran. Paula.
L'inici del tram 1 del pla d'obertura progressiva d'activitats, previst a partir d'avui dilluns, permetrà que tant el pavelló municipal com el casal de gent gran de Begú i Esclanyà puguin reprendre novament les classes dirigides. El desenvolupament de les diferents activitats estarà sotmès a l'evolució epidemiològica i a les directrius que s'estableixin per part de les autoritats sanitàries i la Generalitat de Catalunya. Les classes dirigides, a més, seguiran el protocol i les normes i mesures de seguretat marcades per tal d'evitar el contagi i la propagació de la Covid-19.
Molt bé, doncs, 8:35 de seguida. Anirem amb la Mar Coll, també hem de tornar a connectar amb l'Anna Salvador, per tant, se'ns gira feina, fem una petita pausa i tornem al Supermatí.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Doncs aquí estem, al Supermatí, les 8:37. Una setmana més i com cada dilluns tanquem, bueno, avui no el tanquem, però gairebé tanquem el Supermatí amb les veus de l'Empordà, la secció que ens apropa als diferents municipis de la comarca del Baix Empordà i que ens descobreix les seves peculiaritats. Hola Marc, bon dia.
Hola, bon dia Marc, què tal, com estàs?
Bé, molt content de trobar-te. Després de la setmana passada que vam fer aquella interessant secció sobre Bellcaire d'Empordà i vam conversar amb un dels veïns més il·lustres del poble i que a més va guanyar doncs, la Creu de Sant Jordi aquest any. Avui, qui ens portes Marc i on anem?
Doncs mira, doncs avui anem cap a Fonteta, una de les tres entitats de població que formen el municipi de Forallac, juntament amb Volpellac i Pere Tallada. Fonteta té una població d'uns 300 habitants aproximadament i es troba situat prop de la capital del Baix Empordà, que és la Bisbal d'Empordà. Tot i ser un poble petit i amb pocs habitants, Fonteta és conegut a tot Catalunya pel seu recuit. Encara que el recuit és un postre i realment ara estem a l'hora d'esmorzar, descobrim aquest producte de la mà del propietari de Casa Martell, que és en Quim Martell, que em sembla que ja el tenim aquí, no? Bon dia, Quim.
Bon dia, què tal? Bon dia.
Com estàs, Quim?
Bé, molt bé, gràcies. Vosaltres?
Molt bé. Quim, a veure, jo no puc començar aquesta entrevista d'una altra manera perquè realment la primera pregunta és obligada per la gent que no n'ha sentit mai a parlar o que no sap exactament què és el recuit.
Bueno, bé, sí que és cert que encara a vegades trobem algú que pregunta què és exactament o si és el mateix que un mató, que no ho és. Vull dir, bueno, és un producte, primer de tot, és un producte típic de l'Empordà, de les comarques gironines, i és un producte que es fa a partir d'una quallada, vale? Llavors es diferencia del mató perquè li donem un repòs llarg de la quallada, es qualla amb un tipus de quall... origen animal, origen vegetal, però d'una força important. El mató es talla la quallada amb un xoc àcid. Vull dir, és un procés molt més lent, no? Molt més elaborat. I la diferència també és l'escorregut de la quallada, que es fa amb un espai de temps més important, més llarg.
Sí, seria similar a una quallada, però fet d'una altra... No,
no, es fa a partir d'una quallada, vale. Diguem, eh? Vull dir, es fa a partir de la quallada. Primer s'ha de quallar la llet, i amb el mató no es qualla, per exemple, la diferència és aquesta, no? És un producte molt similar, però amb el mató no hem de quallar la llet, fem un xoc de la quallada, i aquí separem el xerigot i tenim un mató. Amb el recull no, hem de fer una quallada, l'hem de tallar, hem d'escórrer lentament, d'assorar lentament, amb unes hores, amb bastantes hores. El procés del recuit és quasi bé d'un dia per l'altre.
Això t'anava a preguntar, què es triga a tenir, no? Vull dir, des de que es comença fins que es té el recull, vull dir, des de que es té la llet fins que s'acaba, quan trigueu, més o menys?
Sí, el procés, mitjà podria ser, unes 15-20 hores, no? Vull dir, des de que es pasteuritza la llet fins de que podem tenir el recull, no abans, eh? Perquè necessitem això, un repòs de la quallada llarg, un dessuarament de la quallada també molt lentament, perquè ens quedi cremós, per buscar una textura que és la que desitgem, la cremosa, l'esponjós, i un refredat també, clar.
No, clar, evidentment veig que és un producte que té, no? Vull dir, que té un procés molt llarg, però després realment el resultat, jo que l'he provat, és boníssim. Jo sé que vosaltres, a més, ho feu amb molt de carinyo. Jo deia, Quim, que és un postre, vull dir, que tradicionalment es menja com a postre, però no sé si el recuit es pot afegir en algun altre plat o es pot menjar en algun altre moment de l'àpat, o realment l'hem de concebir com a postre.
Sí. Aviam, bàsicament, i sempre l'hem conegut com a postres, no? Però amb el temps i la cuina ha evolucionat molt i els cuiners cada vegada són més experts en barrejar coses sorprenents, el fan servir molt per cuina, per condiments, per farcits, per gratinar diferents, vull dir, això els xefs i els cuiners tenen moltes receptes que segurament ens sorprendrien, no? Ens sorprendran sempre, no? Perquè dius, ostres, el recull d'això, doncs sí, també el fan servir.
O sigui, que podem ser originals i utilitzar-lo amb altres plats, tot i que de moment jo sí que ho deixaria pels cuiners que en saben, perquè jo no sé si m'atreviria. Jo de moment el deixo com a postre, però també com a postre realment es pot acompanyar de moltes maneres, no? Vull dir que amb què és més típic acompanyar el recuit? Perquè jo l'he utilitzat normalment amb mel, però no sé si hi ha altres maneres d'acompanyar.
Amb mel o sucre. Sí, amb mel o sucre és el de sempre, el típic, però clar, una bona marmelada, unes figues confitades, un codony inclús, hi ha moltes coses que li poden combinar molt bé. Qualsevol dolç. I ara el que dèiem, no, dels cuiners, ara també s'està fent amb salat, amb anxova, per exemple. Amb anxova s'ha posat molt de moda perquè, bueno, això fa molts anys, ho va inventar en Ferran Adrià, el Bulli, i fa anys, el recuit amb anxova, i ens feia posava el nostre recuit batut amb una anxova i el feia per untar, per fer tipus canapés i així, bueno, dolç i salat.
I tu imagino que l'has provat, què tal és aquesta barreja? Perquè jo estic acostumada a fer-ho amb dolç sempre.
Sí, doncs està bé, és sorprenent, eh? Jo també, com ho van dir, ostres, què dius ara, manxova? No, però ho proves, ho tastes i dius, bueno, doncs sí, algú que en sap se li ha corregut i realment funciona, sí, per què no?
M'ho apuntaré per provar, realment no sabia que es podia fer
recull, així. Sí, proporció d'un recull d'una anxova ben batut, i l'emulsió que queda, doncs, per untar o pel que sigui, però veureu que és sorprenent, està bé.
Mira, doncs jo m'ho apunto. I ara em deies, abans. Em deies que necessita, a part de tot aquest llarg procés per aconseguir el resultat final del recuit, necessita també refredar-se. No sé si, de la mateixa manera, per exemple, que el torró és típic de Nadal, no sé si el recuit és d'alguna època concreta de l'any, realment ens ho podem prendre tot l'any, o vosaltres necessiteu fer-ho una època que fa fred, o com ho feu?
Encara algú preguntes si es pot fer tot l'any, perquè històricament sí que només es feia a l'hivern, és veritat. Però ara tenim càmeres frigorífiques, vull dir, ara sempre a l'hivern aquí, a dintre la càmera. Vull dir que no hi ha problema. Sí, històricament, o sigui, antigament sempre es feia només a l'hivern, perquè el recull necessita un refredat, és bàsic, un refredat de la llet quan està bullida, pasteuritzada, quan està quallada i dessuarada, o es va dessuarant, un refredat simultàniament. I això abans no es podia aconseguir si no era a l'hivern, que el posaven als balcons o a les finestres a la matinada i aconseguien una pasta.
Com han canviat els temps, també.
Sí, clar, però ara les càmeres frigorífiques fan l'hivern cada dia.
No, i així podem gaudir del recuit tot l'any, això és veritat. Jo també havia t'ho preguntat, perquè jo havia sentit també que això, que s'havia de fer a l'època de l'hivern. Però amb el que trigueu, sí. Si només es pogués fer l'hivern, també, també déu-n'hi-do.
No, no, sí, tant. Sí, sí, es fa tot l'any, ara.
Que bé. I, amb, i Quim, amb quins ingredients? Però hem parlat amb què es pot acompanyar el recuit, però amb quins ingredients s'elabora el recuit? Vosaltres elaboreu el recuit?
El recuit només porta quall, no porta cap més ingredient. I clor càlcic per ajudar la quallada, calç. No porta res més que llet de cabra o de vaca, pasteuritzada, i l'ingredient és el quall. Llavors, l'altre és, bueno, la mà de l'artesà.
És hores,
i el procés, no? Però no, no té, sí, 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 no té més ingredients, no té cap més secret.
I
malament
que...
si s'hi han de posar coses. Sí,
sí. Bueno, no, sí, això és veritat, no sé, dic, com portava moltes hores, dic que potser té algun secret que no, que desconeixia.
No, no,
sé.
No. L'únic que algunes empreses, alguns, bueno, en fi, algunes marques han optat per posar-hi algun conservant perquè duri més dies, que nosaltres aquí sí que no hi entrem, perquè el producte artesà i el recuit nostre creiem que ha de ser fresc i s'ha de menjar en 4 o 5 dies màxim, es fa molt bé molt ràpid, és cert, perquè la llet és així, dura poc, però de conservants ni pensar-hi. No, no.
I aquests 4 o 5 dies em dius que això, que dura 4 o 5 dies, ho hem de tenir a nevera, entenc, no? Fins que ens ho acabem.
En frigorífic,
no?
Sempre, sí, a la nevera, sí, sí, sempre a la nevera, clar.
I ara em deies això, que hi havia, doncs, hi havia empreses així que ficaven aquest conservant. Bueno, vosaltres seguiu per això la recepta tradicional o heu innovat d'alguna manera per portar-ho al vostre terreny aquí a casa Martell?
No, el fem exactament igual que fa quasi 80 anys o així que el feia la meva àvia i me'l va ensenyar a fer, el fem igual. De la mateixa manera, la mateixa fórmula i els mateixos ingredients, és que no hi ha més.
Això ho fa encara més especial, no? Si des de fa 80 anys seguiu la mateixa recepta, realment també és que és perquè l'heu aconseguit, també.
Jo crec que aquí és part de l'èxit, també, perquè és un producte molt, molt bàsic, molt natural, no grans... En fi, és la llet i ja està. No, la simplitud, a vegades, és el que li dona la gràcia, no?
Exacte.
No ens hem de complicar gaire la vida.
No, totalment. Per això jo et deia que jo hi poso mel i ja està, perquè és, al final és com queda més bo i gaudir-lo realment com el feu. Sí. Llavors, jo sé també que, bueno, que l'elaboració tradicional del recuit es va perdre en el seu moment. Per què es va perdre i realment com l'hem recuperat, com hem aconseguit, doncs, que encara a dia d'avui no es faci d'aquesta manera tradicional i vosaltres la feu d'aquesta forma tradicional i artesana, com bé dius.
És cert, durant molts anys no hi havia cap productor a l'Empordà, ni, bueno, a les comarques gironines no hi havia, que és allà on es fa, bàsicament, que tots són aquí, no? Però durant molts anys es va perdre quasi la recepta. Nosaltres, quan vam començar, ara fa quasi uns 30 anys, érem la primera marca de recuit de drap, no se'n feia, vull dir que el recuit de drap el vam llançar al mercat, que semblava que era que inventàvem alguna cosa, que era un producte nou, i no ho era, vull dir, molt menys, era una recepta recuperada, una recepta tradicional, molt tradicional, que, pel que sigui, durant molts anys, suposo que per la laboriositat del producte, tothom ha tirat més pels matós i per frescos, per formatges frescos, que és més simple d'elaborar, diguéssim. Bueno,
i més curt de temps, segurament.
Sí, segurament, i s'ha optat més per aquí, però amb els anys també s'ha vist que era un producte que valia la pena recuperar i que... En fi, que té acceptació a casa nostra.
Sí, sí, no? A l'Empordà realment és típic, i de Fonteta és el que deia al principi, quan penses en Fonteta penses en el recuit de casa Martell, bueno. A més. Jo Quim t'he presentat sí, és veritat. Jo Quim al principi t'he presentat com a propietari de casa Martell, però realment sou una empresa familiar i tu fas de tot, no?
Sí, home, això és, és una empresa artesana petita i aquí s'elabora la llet diàriament, anem a recollir la llet, l'elaborem cada dia, perquè el recuit, el procés és cada dia, diàriament. Cada dia es pasteuritza i cada dia es fa una partida per vendre l'endemà. Llavors, bueno, aquí tothom fa de tot com és lògic, no? Vull dir que es recull la llet, s'elabora, es renten els trastos i s'adequa per l'endemà, vull dir que tothom col·labora en tot aquí. No.
Això encara ho fa més, jo crec que encara fa el producte més únic, la veritat, que tots feu de tot i que tots ajudeu a crear, doncs, aquest resultat final del producte.
Bueno, és que Sí, no, perdona, com que és un producte que tampoc s'ha pogut o no requereix mecanitzar-ho ni sofisticar-ho massa, el procés és elaboració artesana manual i no hi ha més que el procés que s'ha fet sempre, no? I l'elaboració manual.
Perquè també entenc, com bé comentem... Sí, perdona, Quim. També comentem que és un producte d'això, de típic de l'Empordà. Entenc també que el producte, que en aquest cas és la llet, també és d'aquí, no?, de l'Empordà.
Sí, 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 sí. Nosaltres recollim llet diàriament. Nosaltres tenim tres ramats que... amb el contracte de tirar-los la llet tot l'any, que són el Llerià, el Ullastret i Cassà de la Selva, i recollim la llet cada dia o cada dos dies. Sí, sí, és la llet d'aquí.
D'aquí, de casa, tot queda a casa. I a banda del recull, sí, perquè sé que també teniu altres productes, encara que el producte estrella és el recull, quins altres productes elaboreu vosaltres?
Bueno, també hi ha un producte que té molta acceptació últimament, que s'ha anat introduint, que és a partir del recull també, que és un flam de recull. És un flam que no porta ou, i que porta un 30% de recuit i porta un quall i és molt acceptat, és un flam que té una textura molt cremosa, és molt fi, molt esponjós, és un producte algo especial també, no?
Home, sí, jo no ho sabia això, em sembla que hauré de passar a buscar flams també, perquè el recuit sí, no, fa molt que el feu per això?
El flam de recull, sí, deu fer un parell d'anys, així, sí, sí. El que passa que sí que és cert que cada vegada es va coneixent més i tenen acceptació i es va augmentant la producció perquè hi ha demanda, sí, sí.
Mm-hmm. No, és diferent, això no ho negarem, la veritat. I Quim, quina és la vostra clientela principal? Perquè és un producte de l'Empordà, però no sé si és gent de l'Empordà o teniu també molta gent de fora que ve a Fonteta a buscar aquest recuit.
Sí, tenim molta clientela de fora, els caps de setmana i els festius, molta gent de Barcelona i de les ciutats, que sí que venen a buscar els nostres productes, els hi dic molt. I nosaltres també distribuïm directament aquí a la zona, a botigues i a restaurants, tenim la nostra pròpia distribució, diguéssim, amb furgonetes pròpies i refrigerades, i repartim a les botigues especialitzades i a restaurants.
Sí, que us podem trobar a diversos llocs, realment, i està bé que també, com bé deia, que és conegut a Catalunya, que es desplacin fins a Fonteta, que encara que sigui un poble petit, realment té...
Sí, home.
Té molt a donar,
sí,
i entre altres el recull.
Veniu.
Sí, exactament, que vingui
veniu, que part del recull, a part del recull també és un poble per visitar que jo crec que és molt maco, està molt bé. Dic que val la pena, que a vegades és un poble que s'hi ha de venir expressament perquè és un punt que no ve de passada, no és de passada, bueno, va cap a les muntanyes si vols, però vull dir que no hi ha cap carretera que vingui de passada, sinó que hi has d'entrar expressament, però val la pena desviar-se una mica i entrar
a fer una parada a Fonteta, exactament. Totalment d'acord, totalment d'acord. Potenciem els pobles petits també i aprofitem també per fer-ho aquí a la ràdio. I a mi m'agradaria preguntar-te, ja que, bueno, que per desgràcia estem vivint aquesta pandèmia mundial, no sé com us està afectant a vosaltres la situació del Covid-19.
Bueno, complicat també, com tothom. Sí, sí, bastant. Temps difícils. Nosaltres venem a restauració i, bueno, ara lògicament estem tancats, doncs, de rebot, nosaltres també estem semiparats. Ja venim d'una temporada complicada a la primavera amb el confinament i tot el que va portar. I després d'un estiu que s'ha recuperat alguna cosa bastant bé, semblava, ara una altra prova així, implica bastant tot, el nostre sector, a la restauració i a l'hostaleria patirà molt tot això, La veritat és que sí.
Sí, sí, esperem, i esperem que acabi aviat. No sé si vosaltres us heu plantejat, tot i que sé que és complicat perquè és un producte que té, doncs, aquests 4 o 5 dies de durada, com bé deies, no sé si us heu plantejat la venda per internet o realment és difícil, perquè amb les restriccions...
Sí. Però sí que ho fem puntualment, enviem... El que passa que és això, el producte ha d'anar refrigerat i urgent per la veritat del producte, i els ports sempre encareixen bastant, no? Però es fa, sí, ho enviem on sigui, doncs amb comandes per internet i comandes d'un dia per l'altre ho enviem. Sí, sí, ens hem de mullar la situació i la realitat perquè la gent, si no es pot moure, doncs demana que se li porti a casa, i és així.
No, no, evidentment, però bueno, està bé saber-ho per la gent que sigui de fora de Fonteta i de l'Empordà, que sabia que té aquesta opció i que pot seguir gaudint del vostre recuit.
Sí, sí, i tant.
Mm-hmm. Doncs, Quim, moltes gràcies, sí, per acompanyar-nos avui a la secció Veus de l'Empordà. Ha estat un plaer i donar a conèixer aquest meravellós producte d'aquí de l'Empordà.
Moltes gràcies, doncs us agraeixo molt que hàgiu pensat molt poc a la Fonteta i amb el nostre recull. És agrair.
Oh, m'ha vingut molta gana, Quim, aquesta hora del matí. T'ho he de dir que anava escoltant mentre parlaven del tema i jo ara em fotria un recull. Jo ara m'ho fotria, vull dir... No sé si al matí aquesta hora és habitual fotre's un recuit, però de tant parlar-ne...
Sí, el recuit és com menjar qualsevol hora.
Qualsevol hora, eh? Molt bé, home, molt bé.
I si no, Marc, més agafant gana per l'hora de dinar.
Vale, sí, això és veritat. Gràcies, Marc, gràcies, Quim, que tingueu un bon dia.
Igualment, gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia.
Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
I saludem de nou a l'Anna Salvador, que la tenim desplaçada a la Bisbal d'Empordà per copsar una mica aquest ambient de reobertura dels bars. Què tal, Anna, de nou?
Hola, Marc. Bon
Què
dia
tal?
De nou.
Estàs acompanyada, no?
Estic acompanyada, sí. Com dèiem, aquí a la Bisbal hi ha llocs que ja han obert, la majoria. Llavors hem vingut a veure un d'aquests, que és el cafè del carrer Ample, i estem amb la seva propietària, que es diu Anna, perquè ens expliqui una mica com està anant la reobertura.
Molt bé.
Anna, no sé si ens vols explicar com estaran aquestes primeres hores i com és la resposta de la gent.
Doncs les primeres hores molt bé, molt bé, molt contents, perquè els clients de sempre segueixen vinguent i tenien moltíssimes ganes de poder venir i seure al seu cafetó tranquil·lament. Bé, molt bé, molt contents de poder tornar a obrir.
I vosaltres teniu tant interior que l'heu hagut d'adaptar i també teniu la possibilitat de fer terrassa, de posar taules a fora. Això és un avantatge per vosaltres, no? Imagino.
Sí, és clar, un avantatge molt gran. Entenc que qui no té exterior és un bon problema, perquè clar, adaptar el 30% a dintre, et queden 4 tauletes i sort tindrem del fora, que la gent s'adapta molt i uita, si s'han de seure fora, seuen fora.
I ara comentàvem que heu fet tot aquí dintre taules de dues persones, que n'hi ha unes 6, i a fora en teniu més.
Sí, a fora n'hi ha 8, també de dues persones, si cal s'hi podran posar 4, i a dintre són 6 de 2, i si cal també en algun moment donat, doncs el grup de 4 també es podrà posar.
I clar, això imagino que és molt diferent d'aquestes últimes setmanes que teníeu mig obert perquè servíeu per enfortar, perquè com Marc, no sé si te'n recordes que quan vam venir a explicar el tancament de bars, vaig dir que n'hi havia algun d'obert que sí, ja servia per emportar. Doncs aquí em sembla que el cafè vau ser dels primers a tenir obert, que el mateix dia ja servíeu. Com va ser això?
Sí, nosaltres no vam estar ni un dia a casa. Aquesta vegada vam dir que no ens estaríem a casa. Vam portar taules cap a la porta, vam adaptar-nos a tot, l'ordinador, tot, i a servir cafès per emportar i tot el que fèiem per emportar.
Doncs, i això es mantindrà ara o ja només per servir aquí?
Nosaltres farem tot igual per emportar qui ho vulgui. El que passa és que normalment tothom, si pot seure, prefereixen seure. Però sí.
Molt bé, Anna, doncs moltes gràcies per atendre'ns al supermatí. Esperem que us vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Anna, tu també. Que vagis un bon dia. Has fet el cafè ja o què? Ja l'has pogut fer?
Sí, ja he fet el cafè aquí. Molt bé, home. Servit, molt bé.
Molt
sí,
bé, home.
Que això ja es torna a la normalitat.
Fantàstic.
Gràcies, Marc. Bon
Vinga,
dia.
Bon dia. Adéu.
Adéu.
Doncs abans d'acabar el supermatí, com sempre, ens agrada saber quin temps ens espera per aquest dilluns i ho tornem a fer amb l'Albert Aparicio. Albert.
Dilluns en temps majoritàriament assolellat, però amb ambient fred, sobretot al matí, amb algunes gelades a l'interior del Baix Empordà. Al migdia el termòmetre arribarà fins als 16-17 graus de màxima. La propera matinada es pot formar algun banc de boira amb un dimarts amb força bon temps on alguns intervals de núvols alts seran el preludi d'un canvi de temps que s'acosta a mitjans i finals de la setmana que ve amb més inestabilitat i l'arribada de pluja.
Acabem aquí al supermatí. Gràcies, Albert. Agraint a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb en Dani Cortés, en Gerard Escaig, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, en Jordi Gafes, la Marc Coll, la Paula Balsebre, també l'Alberta Aparicio i... i ja està. I ja està, i jo, un servidor, Marc Clapés. Demà tornarem a partir de les 8 del matí amb tota l'actualitat informativa del Baix Empordà. Tot el que vagi passant al llarg del dia, evidentment, ho trobareu a través de la nostra pàgina web radiocapital.cat. La música agafa el protagonisme de l'antena ara mateix. L'Àlex Mata ja el tenim preparat per oferir-te la millor música del món, com sempre, al llarg dels pròxims minuts. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu un feliç dilluns i demà més i millor aquí a la Ràdio de l'Empordà. Adéu, bon dia! We'll be right back.